totes aquestes novetats relacionades amb aquesta decisió que ha pres Leo Messi d'anar a l'Inter de Milà. Ho deixem aquí, ara el tu diràs, que vagi bé, bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 7 de juny del 2023.
Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado 100%, nos falta algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino ahí.
Doncs ja està, ja és oficial, el mateix Leo Messi, com ara sentíeu, ha confirmat que jugarà a l'Inter de Miami a partir d'aquest mateix mes de juliol, perquè l'MLS està en marxa, en joc, ara mateix durant els mesos de juny, juliol, agost, setembre, octubre i novembre. Són declaracions de Messi de fa només uns minuts als periodistes Fernando Polo, de Mundo Deportivo, a qui trucarem de seguida, el tu diràs, i Albert Masnou, del diari Esport. Els dos han estat avui a París, a casa de Messi, i han pogut xerrar amb ell durant uns 30 minuts aproximadament. Ja us ho dèiem ahir a l'inici del Tu diràs, Miami agafava molta força a les últimes hores, hi havia pessimisme al Barça, i avui s'havia de fer oficial on jugaria Leo Messi. I així ha estat. Cap a quarts de nou del vespre, aproximadament fa dues hores, el propietari de l'Inter de Miami, Jorge Mas, que també és màxim accionista del Saragossa, com us explicàvem ahir, ha fet una piulada en què s'intuïa una samarreta de l'Inter de Miami, s'intuïa el dorsal número 10 i s'intuïa el nom de Messi difuminat. Uns minuts més tard, el compte oficial de l'Inter de Miami ha fet una altra piulada en què apareixia un vídeo amb tot de captures, de tuits i de vídeos de periodistes i de mitjans de comunicació de renom dient que Messi aniria a l'Aràbia Saudita o que Messi estava a prop d'anar al Barça, i al final es veu el logo de Messi amb els colors de l'Inter de Miami. Avui, doncs, 7 de juny, s'acaba aquest serial del futur de Leo Messi, del millor jugador del món, i també en tenim les respostes. El mateix dia que s'anuncia on jugarà Messi a partir de la temporada vinent, també en tenim les respostes en aquesta entrevista conjunta que han fet avui a París Mundo Deportivo i Diari Esport. Messi, per exemple, explica per què s'ha decantat pels Estats Units i no ha vist clar el seu retorn al Barça.
También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, tuve dos años, el cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el MS, que fue espectacular para mí, haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí, y quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con el disfrute de mi familia, de mis hijos, el día a día. Y bueno, por eso fue un poco también la decisión de no dárselo a Barcelona.
Reconeix que no s'ho ha passat bé a París aquests dos últims anys, com ja us hem anat explicant també al llarg d'aquests mesos, i que tornar al Barça li suposava una enorme exigència diària, i això no li hagués permès estar amb la seva família, i també mediàtica, que no volia tornar a viure. Però Messi explica que era una realitat, que era real poder tornar al Barça.
Mi família estava muy, muy ilusionada con todo lo que escuchaba, pero al mismo tiempo no nos hacíamos tanta ilusión, porque la realidad era que todavía no sabíamos qué podía pasar, pero obviamente que ellos estaban con mucha ganas de volver. Nunca nos quisimos ir de ahí, fue muy, muy difícil, pero también me apoya, y es una decisión tomada en familia, no solo mía, y bueno, también están contentos de nuevo cambio, si bien triste también por irse, porque si bien le costó al principio, ahora están más que adaptados acá a París, tienen sus amigos, el colegio, y le duele también separarse de todo eso, pero bueno, ya son grandes, sobre todo Thiago, entiende la, la situació i estar feliç de lo que s'ha venit.
En tot aquest procés de negociació o de converses, Messi també ha explicat una altra de les qüestions que fa setmanes que posem nosaltres sobre la taula, que ha parlat molt amb Xavi i poc amb Laporta.
Con el presidente Laporta hablé muy poquito en estos dos años, habré hablado una o dos veces como mucho. Con Xavi sí que tengo mucha comunicación, como dije antes, desde que llegó al club, desde antes, pero desde que llegó al club mucho más y hablábamos muy, muy seguido y también hablamos de la posibilidad de que yo pueda volver y estábamos muy ilusionado porque yo una de las primeras cosas que hice fue preguntarle a él cuando estaba saliendo todo si él realmente quería que vuelva, si pensaba que iba a ser bueno para el equipo, para él. Y bueno, nos manteníamos en comunicación.
Doncs això, comunicació constant amb Xavi, parlant de futbol, d'on encaixaria, tot el que hem anat explicant també les últimes setmanes. Atenció, perquè Messi diu que alguns directius no volien que tornés al Barça.
No sé, pero seguramente haya gente que no quiere que vuelva, como también en su momento no quería que me quede cuando me tuve que ir, como otra mucha gente que sé que sí que quiere que vuelva, que quiere que esté en el club otra vez, como muchos lo manifestaron y lo hicieron público, pero seguramente va a haber gente que y de la junta que no quiere que vuelva, crea que no sea bueno para el club que yo regreso o en su momento que yo continúe en el Barcelona.
Un altre element que ha explicat Leo Messi en aquesta entrevista conjunta amb Mundo Deportivo i Diari Sport: no era una qüestió de diners.
Lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada, incluso ni llegamos a hablar del contrato ahora, porque se pasó por arriba una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada. Pero si hubiese sido una cuestión de dinero, me hubiese ido a Arabia o a otro lado donde me ofrecía muchísimo dinero y la verdad que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero.
Per tant, Messi confirma també que hi havia una proposta d'Aràbia multimilionària per anar a jugar la pròxima temporada. Amb tot el rebombori mediàtic que hi ha hagut, s'ha sentit pressionat per tornar al Barça en algun moment?
No, porque la verdad que salía tantas cosas y no sé de dónde salía, pero hubo muchísimas filtraciones, noticias, que bueno, incluso hubo periodistas que me pusieron en todos lados, me confirmaron en Arabia, en Barcelona, lo daban por hecho y al otro día cambiaban la versión. Se dio mucho de eso, así que intentaba de pensar en lo que yo sabía, en lo que yo sentía y manejarme con eso y no en lo que se decía.
Sí que li han sabut greu algunes coses. Leo Messi les ha explicat així.
Veo que hay muchos periodistas que dicen mucha mentira y quedan retratados y no pasa nada. Al día siguiente vuelven a decir otra mentira y no pasa nada. Y creo que sí que hubo muchas cosas que me molestaron. Por ejemplo, cuando usa mucho a mi familia, que mi papá llamó a la liga para decir la verdad, o que uno de mis hijos le había pasado mal, que se dijo, cuando es todo lo contrario, mi hijo no se quiere ni de acá por lo bien que están. Cuando se meten con mi familia y empiezan a hablar de cosas que no tienen nada que ver sin saber, sí que me molesta un poco y más que nada eso, ¿no? Que hablen y mientan con tanta impunidad.
Aquests són alguns dels motius que esgrimeix Messi, no?, per haver pres la decisió de jugar a partir de la temporada vinent a l'Inter de Miami. Per resumir-ho, ho ha dit així, en un minut i mig. Pel què no ha vingut al Barça?
Tenia mucha gana, mucha ilusión de poder volver. Pero por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de de otro, por así decirlo, de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugador, y la verdad que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de o tener algo que ver con todo eso. La vez que me tuve que ir, la verdad que también la liga había aceptado también que me inscriban, y al final no se pudo hacer. Y bueno, tenía el miedo ese de que vuelva a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida también, como pasó, que me tuve que venir acá a París, a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel. Y bueno, quería tomar mi propia decisión, y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça, si bien me hubiese encantado
volver. Una mica la línia del que va dir Jorge Messi sortint dilluns de casa del president. Li gustaria, nos gustaria, en condicional sempre, però Messi explicant que el que us dèiem també en les últimes setmanes, que no volia reviure el trauma de fa 2 anys de pensar que podia tornar, que el Barça li prometés que podia tornar i que a última hora hi hagués un gir radical dels esdeveniments. I també aquest detall interessant, Messi dient que quan va sentir que s'havien de vendre jugadors i que hauria d'haver-hi moltes retallades, no volia sentir-se culpable que passés tot això al club pel seu retorn. Fernando Polo i Albert Masnou també li han preguntat sobre la sortida de fa 2 anys, si és una ferida que encara no ha deixat de sagnar i que encara no ha cicatritzat.
Y un poco sí, y un poco por lo que te decía, ¿no? Porque no me despedí de la gente como me hubiese gustado y como creo que me hubiese merecido, como también lo merecía y lo hicieron los jugadores que nombré al principio. Y me hubiese gustado irme de esa manera, por un lado había un rum feo ahí rodeando, como que yo había sido el malo de la película, y eso tampoco me gustaba mucho, porque no había sido así. Y bueno, por eso sí que por ahí me gustaría llegar en algún momento a tener una despedida de verdad con la gente que tanto vivimos, que tanto disfrutamos, que padecimos también, pero fueron muchísimos años juntos, y me gustaría despedirme como lo siento.
Per tant, ferida oberta encara, li està costant de tancar, tot i que ho està començant a superar, i li agradaria en un futur acomiadar-se com Déu mana de l'afició barcelonista. Sí que el va molestar una cosa que ha explicat en aquesta entrevista a Mundo Deportivo i al diari Esport, que és que després de no poder seguir, no?, aquell agost del 2021, al gener del 22, el Barça va fer un esforç econòmic per fitxar Ferran Torres, Dani Alves, Adama Traoré i d'altres futbolistes, i això diu que li va saber greu.
Estaba muy dolido por mi salida, por cómo se dio, y en ese momento sí que me daba un poco de bronca, ¿no?, que no me haya podido quedar, y al mismo tiempo, al poco tiempo, se estén haciendo movimientos. Pero sí se hizo, porque el club en ese momento lo podía hacer, y bueno, con el paso de estos 2 años lo entendí, lo asimilé, y no le doy más vuelta. Si se dieron las cosas así es porque en ese momento se tenían que dar de esa manera, y ya está.
I acaba Leo Messi, en aquesta entrevista que hem resumit en aquest tram inicial del Tu Diràs, explicant que vol tornar al Barça, vol tornar a viure a Barcelona, i que quan es retiri, evidentment, li agradaria formar part d'alguna manera del club de la seva vida.
Obviamente que sí, que siempre me gustaría estar cerca del club. Es más, voy a vivir en Barcelona, y eso es una de las cosas que tenemos clarísima con mi mujer, mis hijos. Ojalá, no sé en qué momento, de qué y cuándo, pero ojalá pueda volver algún día a aportar algo al club y ayudar, porque es un club al cual amo, al cual siempre lo dije, al cual tuve el cariño de la gente durante toda mi carrera, y me gustaría estar otra vez, sí.
Doncs això és el que ha dit Leo Messi. Entrevista conjunta amb Mundo Deportivo i Esport aquest migdia a París, Fernando Polo i Albert Masnou. Ara de seguida trucarem Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, perquè ens expliqui també com ha vist Messi a la distància curta i com ha anat aquesta conversa de pràcticament 30 minuts que hem resumit en aquest quart d'hora que portem de programa. Caldrà sentir ara la versió del Barça. Hem sentit la versió de Leo Messi, caldrà sentir ara la versió del Barça. De fet, el Barça, l'únic que ha fet és fa només uns minuts un comunicat. Hola, Roger Saperes, bona nit.
Què tal, bona nit, Pariser.
Què diu aquest comunicat del Barça després de la reacció de Leo Messi?
Doncs mira, comunicat del Barça de les 10 i 21 minuts, si et sembla, el llegim textualment què diu aquest comunicat del Barça sobre el comiat, o vaja, la no arribada de Leo Messi al Barça. Diu el comunicat, el Barça desitja molta sort a Lionel Messi en la seva nova etapa professional i comença aquest escrit, dient dilluns passat, dia 5, Jorge Messi, pare i representant del futbolista, va traslladar al president del club, Joan Laporta, la decisió del jugador de fitxar per l'Inter de Miami, tot i tenir una proposta presentada pel Barça davant la voluntat expressada tant pel Futbol Club Barcelona com per Lionel Messi de tornar a vestir de blaugrana. El president Joan Laporta va entendre i respectar la decisió presa per Messi de voler competir en un campionat amb menys exigències i més allunyat dels focus i la pressió a la qual ha estat sotmès en els darrers anys. Tant Joan Laporta com Jorge Messi també es van emplaçar a treballar conjuntament per promoure un gran homenatge del barcelonisme a un futbolista que ha estat, és i serà sempre estimat pel Barça.
Déu-n'hi-do, doncs el Barça apuntant també aquest detall del 5 de juny. Ara trucarem Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, i obrirem tertúlia. Avui amb Joan Maria Pou, narrador del Barça Juga RAC1, Joan Lluís García, cap d'esports de RAC1, Lluís Carrasco i Paco Cabezas. Abans, ràpidament donaré la meva opinió. Per mi el relat de Messi lliga amb el que hem anat explicant des de fa setmanes. Messi i Xavi comencen a parlar després del Mundial, a finals d'any, s'obre una porta al possible retorn amb aquestes converses futbolístiques, parlen del seu encaix, de tancar bé la seva etapa, Messi accepta els paràmetres als quals podria arribar el Barça econòmicament, amb la seva delicada situació, i familiarment també li sembla una bona notícia poder tornar a Castelldefels. El Barça, mentrestant, ha intentat fer mans i mànigues per fer-li forat a la massa salarial, i dins del club estaven convençuts que ho aconseguirien amb algunes vendes un cop s'aprovés el pla de viabilitat. La Lliga també ho ha vist amb bons ulls. La Lliga ha aprovat aquest pla de viabilitat en què el Barça contemplava el fitxatge de Leo Messi i la Lliga creia que el Barça ho podia aconseguir, però el Barça necessitava marge. L'argentí no ha vist garanties suficients en aquest pla del Barça, no ha volgut reviure el trauma de fa dos anys quan venia a signar la renovació i de cop i volta va girar com un mitjó i va marxar entre llàgrimes d'un dia per l'altre. I aquí s'acaba la història. Els timings no han quadrat, Messi no ho ha vist clar, el Barça ho ha intentat de totes les maneres, però al final no hi ha hagut entesa. Puc arribar a entendre Messi, és el millor futbolista de la història, però és humà i s'ho va passar molt malament i no volia tornar a passar-s'ho malament amb el club de la seva vida. D'una banda, jo si m'ho miro des del cor, des del sentiment, a mi em sap greu que no torni, hauria estat molt bonic tancar aquesta història de vida, insisteixo, Messi la seva vida l'ha viscut aquí, s'ha criat aquí i ha crescut aquí, futbolísticament i personalment. Hauria estat preciós poder posar el llacet a aquesta relació entre Barça i Messi, i a mi personalment m'hauria reconciliat una mica amb el romanticisme del futbol, que a poc l'estem perdent perquè s'està convertint en una indústria. Tot i que he de dir que futbolísticament a mi em generava certs dubtes. Si hagués arribat aquí, segur que hauríem fet debats sobre l'encaix i la necessitat futbolística del Barça, que s'està reconstruint amb talent jove, amb un jugador que, tot i que sigui el millor de la història, comença a tenir una edat. De l'altre, això amb el cor, de l'altre, pensant amb el cap fred, ja s'havia passat pàgina. El Barça ja s'estava reconstruint i la seva arribada hauria complicat, a més, la resta d'operacions pels problemes de fair play que té el club. L'únic que m'agradaria, i crec que amb el comunicat del Barça i amb algunes declaracions de Messi no ho acabem d'aconseguir, és que no tornem a obrir la ferida, que no hi hagin retrets. Messi ha estat sincer, elegant en molts moments de la conversa, en alguns no, i el Barça amb aquest comunicat, recordant que Jorge Messi els hi diu una cosa i després en diu una altra sota, crec que tampoc, i que reobren una mica aquesta ferida. Però hauríem de passar pàgina tots plegats. La vida és així. S'ha aprovat, hi ha hagut voluntat de les dues parts, però la realitat de les dues parts era molt diferent i ho ha fet impossible. Tots desitgem a la nostra vida i anhelem coses, lluitem perquè les facin realitat i a vegades ho aconseguim i a vegades no. I això és el que ha passat. Quina necessitat hi ha ara de buscar culpables? Per mi seria un error, per mi. Jo crec que Messi no s'ho mereix. I al Barça què li retraurem ara? Que intentés portar de nou Messi que no ho ha aconseguit? prou problemes té el club com per ara obrir un altre front amb el millor jugador de la seva història i amb el millor jugador de la història del futbol. De fet, ja ho diu la dita, no? Les segones parts mai són bones. Només espero que aquest acostament hagi servit com a mínim per reconduir una mica la relació Barça-Messi de cara a poder fer-li un homenatge com Déu mana i també a un possible retorn al club un cop s'hagi retirat del futbol. Per part meva, només queda desitjar-li tota la sort del món a Messi en aquesta nova aventura, que torni quan vulgui, això és casa seva, crec que en això tots estem d'acord, i el Barça, que a partir d'avui es posi les piles per intentar fer la plantilla més competitiva que pugui sense Leo Messi. Anem cap a París un moment. Subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Com anem?
Bona nit. Molt bé, Fernando. Bona nit. Deixa'm saludar el Joan Maria Pou, que el tenim per aquí. Hola, Pou. Bona nit.
Bona nit.
El Joan Lluís García. Hola, Joan Lluís. Què tal? Bona nit.
Què tal? Com anem? Bona nit.
Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Bona nit.
Bona nit, Lluís. I el Paco Cabezas. Hola, Paco.
Bona nit.
Bona nit. A veure, Fernando, que sé que tens molts compromisos perquè has estat un dels dos afortunats, juntament amb l'Albert Masnou, no?, de poder xerrar amb Leo Messi. Com ha anat? Com ha anat aquesta conversa? Com l'has vist, Fernando?
Home, l'he vist al principi tocat. L'he vist al principi tocat perquè era l'escenificació de que el Barça s'acabava i ell volia tornar al Barça. Però quan anàvem parlant i anava explicant-se i anava, bueno, donant les raons i els motius de per què no volia tornar a viure una situació com la que va viure el 2021, aquella incertesa que al final va acabar malament i sense tenir les garanties que aquest cop acabés bé, tornant a il·lusionar-se per res, doncs el que he vist és que es treia un pes de sobre. És com quan tens una cosa dintre que l'has de dir, que l'has de treure i que vols trobar el moment per fer-ho i com abans millor. I s'ha explicat, jo crec que ha donat unes raons que sota la seva lògica són absolutament comprensibles. No ha volgut fer sang és una altra cosa, i crec que com a mínim deixa la porta oberta, evidentment, a tornar, i es demostra que si hagués estat per la pasta s'hagués anat a l'Àvia, i que fins i tot un jugador de la seva grandesa no sempre és els diners. I no vol dir que no guanyi molts diners a Miami, però evidentment no guanyarà el que guanyarà a l'Àvia.
El pots arribar a entendre, Fernando?
Sí, clar, totalment. Ell va passar molt malament a París, molt malament. Molt malament. I anar-se'n a l'Àvia era potser... Bueno, tira la moneda a l'aire de que sí, trenca molta pasta i potser a veure quina experiència em trobo allà. I en el cas del Barça era reobrir la ferida, perquè és tornar a il·lusionar-te, però personalment, segons ell i la gent que l'acompanyava, no tenir les garanties de que aquella ferida es pogués tancar. I si una ferida es reobre, això fa molt de mal, i pot ser fins i tot perillós. Jo crec que ell, davant d'aquesta situació, d'aquest dubte, d'aquesta situació d'incertesa, ha decidit que el millor era liquidar-ho ràpid i passar pàgina.
Creus que això...
La porta oberta de que algun dia torni, és a saber en què. Com a mínim, la porta oberta, quedant bé amb el Barça quedant bé amb ell, i emplaçant-se a un futur a retrobar-se.
Creus que hi ha hagut cert acostament entre Barça i Messi? Jo crec que amb Jorge Messi, pel que llegíem ara del comunicat, el Barça no està massa content amb el pare, però amb el fill potser sí, ha servit això per acostar una mica de postures, que acaba bé, tot i que no acabi tornant al Barça, que la relació sembla que s'ha reconduït una mica, Barça-Messi?
Home, aviam, jo... Crec que sí, perquè és que recordem com va marxar Messi, és que va marxar plorant com un nen petit, amb un trauma brutal. I clar, si ara li ha donat al Barça l'oportunitat de parlar, diu que ha parlat poquito, però ha parlat amb el president, i ha parlat molt amb l'entrenador, que és Xavi. Després les coses quadren o no quadren, però ell amb el Barça... Home, ha refet relació, el seu pare ha estat al domicili particular del president. Sí, són detalls de que aquesta relació, que estava molt tocada, doncs ara s'ha tornat a acostar.
Ja, però el pare, el Barça diu...
Com va recuperar?
Pel Barça, que el Barça diu en el comunicat que Messi els hi va dir a dalt una cosa i que Baix en va dir una altra.
Sí, sí. Però, jo el que dic és que al final, tu quan acabes com acabes fa dos anys, lo normal és dir mai més. Mai més, i mai més amb aquesta directiva, per exemple. Mai més. Perquè tu dius, escolta, m'han fet això quan jo no volia, venia d'Eivissa per renovar i m'han dit que he de fer les maletes i marxar. Doncs mai més. I no ha estat un mai més. No. S'ha parlat, s'ha explorat, s'ha intentat i no ha sortit. No. Després les versions, com ja sabem, cadascú dona la seva. Però, com a mínim, allò que semblava trencadíssim, doncs no ho està. Mm.
Què tal la casa de Messi, per cert, que tinc curiositat, tu que hi has estat amb l'Albert Masnou? No, la veritat.
Normal, a veure, bé, però normal, tampoc és... Ja et dic jo que no és la de Castelldefels, ja et dic jo que no és el que tenia aquí, i una petita anècdota perquè vegis que no era fàcil per ell, és que un jardí, una part del jardí de casa seva, hi havia veïns que ho podien veure. Jo això, normal, no ho trobo.
Què vols dir? Que l'increpaven, potser, en algun moment? O...
No, que l'increpaven, però vull dir que la vida que ell tenia aquí, a Barcelona, que és el de Fels, era una vida paradisia, que era molt a mansió per ell i totes les comunitats i aquí.
Val.
No, ha viscut en la casa que, dels seus somnis i no ha pogut trobar un espai com el que ell tenia de comoditat i de paradís familiar com el que tenia. Ell ho ha passat molt malament. Ho ha passat molt malament a París i això únicament ha pogut superar-ho per la família i per la selecció argentina, que enmig de la segona temporada li ha donat un mundial.
Val.
I Leo, ja et dic jo que ho ha passat malament i que un crac d'aquest calibre ho passi malament et parla de com és el PSG per dintre, dels egos, del vestidor, de com funciona allò, que ja es veu, que canvien d'entrenador cada dos per tres i que no guanyen la Champions ni a tiros i que aquest any per poc perdre la Lliga.
Val. Jo per part meva, i no sé si algú li vol fer una pregunta ràpida al Fernando, que sé que té d'altres compromisos perquè molts mitjans de comunicació volen saber com ha anat. Què et sembla que se'n vagi a la MLS, a l'Inter de Miami, que avui també en parlarem d'això, i com queda el Barça? Si creus que el Barça, el projecte de l'any que ve queda tocat, Fernando?
Home, tocat en el sentit que per Xavi era una prioritat, ell ho ha dit, ho ha verbalitzat, les prioritats eren Xavi, eren Messi i el mig centre, després de la marxa de Busquets. Aquest talent que portaria Messi, aquesta darrera passada, aquest gol, aquest mantenir preocupats els rivals, doncs no el tindrà. Però suposo que tenen un pla B, i un pla C no serà Messi, però tindrà altres coses. Jo crec que el Barça ve de guanyar la Lliga, és a dir, volia donar el pas de qualitat amb Messi, però ja té una base, i aquesta base el que ha de fer és que profunditzi en ella i que intenti buscar el que no ha tingut, que és més desequilibri. Messi és el més desequilibrant del món, sí. És veritat que també faria 36 anys. És a dir, millor tenir-lo perquè el volia l'entrenador i el volia el president, però si no el tens, no és el Messi dels 25 ni el Messi dels 28. Per tant, home, el que has d'aspirar és a tenir jugadors amb desequilibri i amb gol que tinguin més del que tenen els que tenen ara, amb la salvatat del Lewandowski, que jo crec que ha complert la seva tasca. I pel Messi ho entenc, és que la MLS és una lliga, pot ser atractiva, és un país molt atractiu, allà més un destí turístic de primer nivell, és un lloc paradisíac també, ens imaginem aquelles platges, les palmeres, tot el que comporta Miami, i felicitat per la seva família. I ja et dic jo que el que ell no tenia clar és que aquesta felicitat familiar la tingués a l'àvia. Molts diners sí, però felicitat i estil de vida perquè ells estiguessin tots relaxats i feliços, jo crec que ell ho dubtava.
No, mira, deixem preguntar-li al Fernando, primer felicitar-lo per l'entrevista, i després preguntar-li com s'ha gestat aquesta entrevista conjunta i quan vau tenir la constància que... quan heu tingut la constància que era un fet i que podia anar volant cap a París.
Recordeu que la setmana passada ja vam dir que això havia de ser imminent, i com que havia de ser imminent, imminent vol dir que en qüestió d'una setmana s'havia de liquidar. També vam parlar amb el Xavi i ens va dir la setmana que ve parla. Clar, al moment que es diu imminent, el que diem, escolta, i podem parlar amb ell i hi ha alguna opció de tenir possibilitat de detensar-nos a ell, de preguntar-li per aquests motius, bueno, i ho pregunta sabent que és possible que el més normal és que sigui que no. Però bueno, diuen que ho vol fer així, que vol que dos diaris que s'adrecen a Massa Social i als aficionats del Barça de forma majoritària cada dia, doncs tinguin aquestes explicacions, i ho veiem bé, ho veiem bé. Si és el que diu ell, el que vol ell, doncs a mi em sembla bé, perquè no ho hem de fer-ho. Ell volia estar així, ell volia adreçar-se bueno, a una gran quantitat de culers, amb aquesta fórmula ho aconsegueix, i nosaltres diem que endavant, i això des de dilluns i dimarts es posa en marxa, i es concreta avui, que és quan ell ja volia prendre i liquidar la decisió, tal com va dir el Xavi, que sembla que tenia també informació.
Sí, sí. Molt bé, Fernando. Tú, Paco, sí, le vas a una ciudad.
Sí, sí, ¿qué tal, Fernando? Una curiosidad solo. Ya te he leído la entrevista, felicidades, ya sé lo que ha dicho sobre Busquets, pero ¿a ti te da el pálpito de que Busquets podría acompañarlo a Messi en el Inter Miami o no?
No lo descarto.
Yo, pel que sé, Fernando, que avui hem preguntat, aquesta setmana Busquets dirà on juga l'any que ve. Aquesta setmana vol dir demà dijous, divendres, a molt estirar dissabte, i ara mateix encara té opcions obertes, tant a Middle East, al Pròxim Orient, com a la MLS, que seria l'Inter de Miami. No ho té decidit al 100%, però sortirem aviat de dubtes.
No sé què passarà, però jo et dic que el Miami volia a Messi i a Busquets.
Sí.
Igual que l'altre jugador s'han sonat i no era el cas que el volguessin, a Messi i a Busquets els volien els dos. Ara, si ho poden concretar ara, i no tenen un problema salarial amb el que li paguin a Messi, doncs això ja no ho sé.
No, ara ho explicarem bé, però la MLS té un funcionament hi ha una massa salarial que han de destinar a la majoria de la plantilla. Ara ho explicarà millor la Laia Coll, però hi ha una massa salarial que destinen a la majoria de la plantilla, i després la Lliga permet 3 fitxatges, i els hi pots pagar el que vulguis, aquests 3 fitxatges, només a 3 jugadors. Ara, després la resta de la plantilla l'has de fer amb aquest marge salarial que et dona la MLS, però tens 3 comodins, diguem-ho així. Un serà Messi, veurem si el segon és Sergio Busquets o no, que podria ser perfectament per l'amistat que tenen i perquè les famílies coincidirien allà.
Li podríem proposar a Tebas, hauria estat més fàcil portar a Messi amb aquest sistema de la MLS, no?
Sí,
Messi hauria estat un dels 3 i ja està.
Ja, però crec que el marge salarial que tenen és 5 milions per fer tota la plantilla. Amb 5 milions d'euros has de fer tota la plantilla, després tens 3 cartes amb les que es pots gastar el que vulguis.
El Barça només hauria de rebaixar, què? 555 milions, no?
Cosa així. Val, molt bé. Fernando, ja està, ja et deixo, gràcies. Només un últim dubte. Hòstia, això... Ara, deixa'm fer una mica de conya. Has anat al lavabo de Messi? O a la cuina? T'has pres alguna cosa allà?
Estàs fent preguntes molt estranyes.
Ara diré una cosa... Jo vull saber com era.
Jo el que tinc ganes és d'anar a casa al Fernando, perquè quan ha dit que és normal casar el Messi, jo tinc ganes de veure casar el Fernando, que considerei normal.
Digue,
en tu casa o en la mia, en Fernando Pola?
Del que sabíem i el que hem dit de la seva casa d'aquí... Doncs no deixa ser una casa que està integrada dintre d'un bloc d'altres habitatges i en ple casc urbano de París, o sigui, no és una exuberància brutal.
T'entès. Val, llavors,
ja, escolta, no, sobre el que deia del lavabo, no. Sí. A mi em van ensenyar que els jocs s'ha d'anar pixat i cagat.
Val. Qual...
Ja està, aquí ho has de deixar.
Crec que avui deia, això, si ha de complir alguna cosa, és no haver d'anar a importunar i a molestar a llocs tan privats com això.
Val. T'han ofert alguna cosa de beure per això?
Sí, val. Tant. Val. Però jo portava aigua perquè feia molta calor aquí a París, amb la qual no ha calgut, però jo portava una ampolla que m'he comprat a l'aeroport i que m'han cascat 4 euros en 20.
Que bien,
no? Però,
no se puede pisar la alfombra, ¿no, Fernando, de los Messi?
¿El qué, perdona?
La alfombra no se puede pisar, ¿no, de los Messi?
No ha habido ningún problema, Paco, nos han atendido bien, nos han puesto en un sitio que estuviésemos frescos y bien, y ¿qué? La verdad es que hemos estado muy bien, muy cordial todo, y ya te digo, empezó bajo, tono bajo, y poco a poco pues se fue andando, soltando, no hemos acabado a carcajada limpia porque no era el caso, pero bueno, se ha podido explicar qué es lo que él quería, y a nosotros pues nos ha ido bien.
Mira, sí que hay una cosa que me ha chocado, que las tanto en Sport como en Mundo Deportivo, las fotos de Messi sale sonriendo y mucho. Es de esas cosas que el primer impacto dices, te descuadra un poco.
Y tocando balón, ¿eh?
Sí, tocando balón en el campo que tienes. Claro, el compañero Masnou de Sport, he dicho, ostras, Leo, hemos visto la grabación un poco y es verdad que estás entre que estás en el sofá y tal, estás como un poco bajo y tal, y claro, él y su entorno dicen, hombre, es que no estoy como para tirar cohetes. Ya, pero para las fotos quizá hay que ponerse un poco más. A ver, si los fotógrafos luego hacen su magia también, ¿eh? Y emplean sus trucos para que la foto de portada sea un poco más,
ya.
¿Sabes? Más divertida o más, bueno, más alegre, ¿no?
Ya. Molt bé, Fernando, bueno, felicitats.
Volia dir jo una darrera cosa abans, sí. Ja que em doneu l'oportunitat. Sí. Volia agrair als meus companys de la redacció del diari del Mundo Deportivo i bueno, tota la gent de l'entramat que funciona, perquè jo crec que a ràdio sou un equip molt benvingut i en el nostre cas també ho és. I quan un està fora, el que necessita és recolzament des de la base i a mi me l'han donat tot, absolut, de tota mena, i la veritat que és un dia d'aquells intensos, però gràcies a la gent que he tingut a la cinquena planta de l'edifici Godó, la veritat que he pogut fer-ho tot molt més tranquil i els hi dono un Déu i la meva eterna gratitud. Crec que les coses s'han de dir quan són així i ho són.
Molt bé, Fernando, queda dit. T'honora també això.
Com que són habituals oients de RAC1, que és programa, tanta audiència, doncs crec que és una bona plataforma per...
Segur que ens estan escoltant, home. Felicitats, de veritat, per la part que et toca, per aquesta entrevista exclusiva que heu fet Mundo Deportivo i Esport, també felicitats a l'Albert Masnou, i anem parlant. Una abraçada forta.
Molt bé, i disculpes per deixar-te penjat avui.
No, tranquil, ja t'ho cobraré.
Molt bé. Però havia una raó de pes, sí, però podia dir-te.
I tant que sí. I com a mínim has entrat aquí a explicar-nos aquests detalls que han estat molt interessants. Una abraçada forta.
Gràcies, adéu.
Gràcies. Fernando Polo, en directe al Tu Diràs a les 11 i 7 minuts. Hem d'anar, ara us deixo opinar, tenim tota la nit perquè digueu el que vulgueu, Joan Maria, Paco, Lluís i Joan Lluís. Deixeu-me passar un moment pel Palau Blaugrana, perquè a RAC+1 estem oferint des de les 9 el primer partit de semifinals de la Lliga CB entre el Barça i l'Unicaja. S'està a punt d'acabar amb victòria del Barça. A veure què diuen el Puig, el Mundet i el Color.
Damunt del parquet del Barça.
Ho ha fet molt bé Kalinowski.
Sí, i he mirat abans que Kalinowski té percentatge baix, però és veritat que pel seu estil de joc li costa horrors treure faltes.
Ei, hola, companys.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal, bona nit. Encara no s'ha acabat, les 11 i 7.
Ui, espera que encara tindrem una pròrroga i s'allargarà més, això.
Com va el partit?
És el partit de l'Instant Replay.
Sí, falten 4 segons i 7 dècimes, això està a punt d'acabar-se. El Barça guanya de 5, 84 a 79, però són 3 tirs lliures per Unicaja de Màlaga, per Tyler Kalinowski, que és un dels millors tiradors de triples de la Lliga. Què passa? Té opció de fer els primers, tirar, fallar el tercer i a veure si sona la flauta. Ara, a més, els àrbitres o la taula puja un segon al cronòmetre que falta per acabar aquest primer assalt de les semifinals de la CB pel Barça. Kalinowski, el primer dins. 84-80.
Va amb 10 de 19 en tota la temporada.
El segon tir lliure de Kalinowski. També cap dins. 84-81. I ara és el moment de què és el que fan. I en Cuba Sima i Dylan Zetkovski, els dos interiors d'Unicaja, que carregaran el rebot, i a fora Carter i Brizuela esperant si poden passar de tira a fallar. A veure, aquest rebot agafen a Sima. Què ha passat aquí? Ha passat de tot. Han ballat una lenta. Tots els jugadors que carregaven el rebot, ha sortit beneficiat Unicaja. Compte, perquè la bola surt per la línia de fons, serà pilota amb els andalusos, que tindran a 2 segons i 9 dècimes triple per la pròrroga.
Demanarà revisió, suposo, Saras.
Sí. És el que està fent.
Bueno, és que ho han de revisar.
És que a mi no m'ha semblat tan clara que era d'Unicaja, a veure.
Jo que he vist és tothom agafant-se a la lluita pel rebot. Mirotic,
per això va enrere la pilota, no? Perquè la mà de Mirotic està en aquell punt.
Vinga, revisió, una altra.
Sí. O sigui, són 2 hores i 10 minuts de partit, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do. Mira, aprofitem. Tenim el Barça de futbol sala a la final de la Lliga, Aguilar?
Sí, a la final de la Lliga, i la jugarà contra el Jaén. Avui ha guanyat a Torrejón d'Ardoz, al pavelló Jorge Garbajosa, 2-4 contra l'Inter Movistar, amb gols d'Antonio Coelho, Pito i Adolfo. Per tant, per la via ràpida, classificant-se per la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala, com ho ha fet també el Jaén, que ha derrotat en 2 partits el campió d'Europa, el Palma, una final que arrencarà divendres que ve, aquest Barça-Jaén.
Això vol dir que el Barça està a la, a la Champions,
no,
ja, o no?
No,
ha de guanyar el títol, eh?
Correcte, ha de guanyar el títol per classificar-se per la Champions. Que ha jugat contra el Palma, sí que hi seria.
Val.
Aquí el Palau es reprendrà el partit, servirà de fons Unicaja.
Poca broma, que
sí, sí.
Amb un triple l'aigua a casa.
Col·loca ara mateix 3 homes damunt de la línia de tir lliure. Unicaja de Màlaga, la servirà Carter per aquí, amb problemes. La posa per si Màxima, que es mira Darío Brizuela, mira disc a la pispa, i el Barça que guanya. El Barça que suma el primer punt d'aquestes semifinals de la Lliga ACB, patint fins al final. Bona mà, la que ha tret Nikola Mirotić, 84-81, Barça 1, Unicaja 0, el Barça s'avança en aquestes semifinals de la Lliga ACB.
Magnífiques notícies. Ahir ho feia la penya, 0-1 a Madrid, avui el Barça 1-0 contra l'Unicaja. Demà, més bàsquet, eh? RAC+1 a les 9, segon partit entre el Madrid i el Joventut de Badalona. Després escoltem protagonistes. Gràcies, companys.
Fins ara.
Vinga, fins ara. 11:10. Una pausa i arrenquem ja tertúlia amb tot l'univers. Messi, avui, que ha decidit que se'n va a l'Inter de Miami i ha explicat els motius pels quals no torna aquí a Barcelona.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I si el cotxe del futur ja fos aquí? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, us oferim cotxes fins a 3 anys de garantia. Visita el teu concessionari i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. I ara, fins a final de mes, Spoticar descobreix condicions excepcionals de finançament amb Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC, la millor protecció.
RAC, hi som per ajudar.
Experimenta el sabor únic i el caràcter de la garnatxa negra de la Terra Alta amb la nova selecció de gourmet La Vanguardia. Massaluca negra de vins de relat, Mater Teresina del Celler Pinyol i Adalta negra de Terra Remota. 6 excel·lents vins negres valorats en 125 euros ara per només 79. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC ho presenta... Viatge bé amb Esther Muñoz en directe des de Port Tarragona. El dissabte 10 de juny, de 3 a 4, el Viatge B visita una infraestructura clau per l'economia del país.
Farem un viatge pel Port Tarragona, aprofitant la jornada de portes obertes de tot el cap de setmana. Serà una oportunitat única per descobrir-lo per dins, conèixer la història i gaudir de moltes visites als molls, exposicions, gastronomia i música.
El dissabte 10 de juny a les 3, Viatge B des de Port Tarragona. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de Port Tarragona. RAC 1.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Comanda feta, no fa d'estorp. Voldràs dir feina feta, oi?
No, perquè si ets d'IKEA Family tens enviament gratis a casa o a una oficina de correus per totes les comandes d'accessoris superiors a 30 euros que facis fins al 30 de juny. I si encara no ets d'IKEA Family, pots registrar-te gratis a IKEA.es.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Que la nit està que prima, avui sí que val la pena. Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que prima.
furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
De que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado 100%, nos faltan algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino hoy.
És la nit que s'ha resolt el futur de Leo Messi. Se'n va a l'Inter de Miami. En aquesta entrevista encara no estava tancat al 100%, deia ell, però ja s'ha fet oficial a les xarxes socials de l'Inter de Miami. Messi jugarà al conjunt americà les pròximes temporades. De seguida expliquem com funciona l'MLS, què es trobarà allà Leo Messi, però abans m'agradaria escoltar els tertulians d'avui. Joan Maria, començo amb tu. Què t'ha semblat tot el que hem viscut avui?
Bé, previsible, no, ja, segons les informacions que anàvem explicant aquí a RAC1 les últimes hores, els últims dies. Entenc que hi hagi, doncs, molts socis i seguidors del Barça que puguin estar tristos, perquè des d'un punt de vista sentimental, doncs, era bonic que Messi, doncs, pogués tornar al Barça i acabar la seva carrera com a futbolista professional al club on va començar. Des d'un punt de vista esportiu, jo crec que el debat era molt més profund i molt més intens. Des d'un punt de vista sentimental, no hi ha cap mena de dubte que era bonic, era hollywoodià que pogués tornar i acabar aquí la seva etapa. Però vaja, més enllà d'això, tampoc crec que calgui fer-ne un gramassa. I sobre els seus arguments i el seu discurs, a mi em sembla que avui he vist un Leo Messi com molt, molt estructurat, amb arguments de pes, i per mi la meva interpretació, el que li està dient al barcelonisme és: escolteu, jo no m'he volgut esperar fins vés a saber quan, perquè qui em demanava que m'esperés és el mateix que, com aquell qui diu, un quart d'hora abans de firmar el meu contracte de renovació em va dir que no, que al final no el firmava i que me n'havia d'anar. Ella en aquest sentit ha estat molt, molt transparent, no? Que ell realment ho va passar fatal, havent de marxar d'un dia per l'altre a París. Ha parlat dels nens vivint en un hotel mentre anaven a l'escola, perquè tot va ser absolutament precipitat, i d'una certa tristesa i decepció, i que l'impacte encara li dura, no? I com que la mateixa persona que va provocar allò és la persona que ara li demanava que s'esperés, doncs jo crec que el missatge de Messi és: no, aquesta vegada la decisió la prenc jo. Per mi, en aquest cas, els tempos eren molt importants, i trio anar-me'n a Miami, perquè des d'un punt de vista familiar, doncs, és molt millor que l'Aràbia Saudita o altres ofertes que des d'un punt de vista econòmic eren molt més interessants, no? I insisteixo que jo crec que això és el que diu Messi. Evidentment que tu li pots dir: no, Leo, hòstia, és que el president del Barça en el seu moment va fer el que va fer perquè la situació del club era la que era i no volia hipotecar no sé quants anys l'economia del Barça firmant un contracte amb la Lliga de Futbol Professional que no veia clar. Per Messi això no és així. Per Messi és això, m'ho hauries pogut dir molt abans. Fins i tot avui, en un moment, en la conversa amb el Fernando i l'Albert, ho diu. Diu: no, diu, fa dos anys la Lliga també havia donat l'okay. Sí. El pla del Barça, i tot i això em van fotre al carrer. I per tant, ell en aquest sentit crec que argumenta molt bé que la clau per no esperar és que no se'n refia. Que no se'n refia. Que fa dos anys, insisteixo, va agafar un avió per firmar un contracte que ja li permetia acabar, com aquell qui diu, la seva carrera al club de la seva vida, i de cop i volta li van dir que es busqués la vida. I jo crec que això ha passat molt en la decisió de Leo Messi.
Joan Lluís.
Sí, mira, jo avui tinc com sensacions ambivalents. D'una banda, és una mena de tristor perquè aquesta història no ha acabat com a mi m'hauria agradat que hagués acabat des del punt de vista sentimental, i l'altra també és de celebrar que hagi acabat. És a dir, que 7 de juny ja haguem pogut, podem començar a fer el dol, perquè ens entenguem, i ve a passar pàgina aquesta història, i que el Barça comenci a centrar-se en el que serà la seva temporada real de cara a l'any que ve i tot el que ve per davant, que és Montjuïc, i una situació econòmica que és molt complicada. Jo avui he vist un Messi molt madur, m'ha agradat molt com parlava, com argumentava, complicat de rebatre-li tot el que explicava. Al final et venia a explicar que ell també és una persona humana que té família, que té, doncs, té el seu entorn i que ell, vaja, doncs, vol el millor pels seus, no? I que ell considera que en aquest moment el millor pels seus és el que passa per Miami, no pas el que passa per Barcelona, perquè la situació aquí, ara com ara, a dia d'avui, podria dir ell mateix que és un quilombo, és a dir, la situació del Barça avui en dia econòmica és d'incertesa absoluta. Sí, el club considera que sí que es podrà acabar, doncs, donant-li tot el que se li ha promès, però tots sabem que aquí encara han de passar moltes coses, s'han de vendre jugadors, s'han fet uns supòsits que veurem si es poden complir, s'ha fet un pla de viabilitat que està molt bé sobre el paper però que s'ha d'executar i que s'ha d'arribar a doncs això, poder vendre jugadors i reduir massa salarial, i veurem si tot això el Barça és capaç de fer-ho. Jo entenc la posició de Messi de dir podria esperar-vos, però la meva paciència arriba fins aquí també pel que estàvem dient ara, no? També perquè plou sobre mullat, perquè venim d'on venim, perquè tots plegats tenen una història conjunta, aquesta junta i el jugador, i no se la vol jugar, no se la vol jugar. Messi vol ser amo del seu futur, com no ha pogut ser, jo crec, els últims dos anys, que s'ha vist, es va trobar de pet a París, amb aquesta situació que ell mateix explicava, de viure en aquest hotel, i tot el que es va trobar a la capital de França, que ell no volia ser allà, ell volia ser a Barcelona, s'hi va trobar, i jo crec que ara el que ha decidit és, doncs ara jo agafo el destí amb les meves pròpies mans i decideixo el que vull fer, i el que vull fer jo crec que aplaudeixo la decisió que vagi a Miami, no vagi a Aràbia Saudita. Perquè almenys crec que el fet de jugar en un equip i en un país com és els Estats Units et dona una travessant del món dels esports i del show business que pot aportar moltes coses diferents que no pas viure en un país com és el d'Aràbia, que està, vaja, en fi, els drets humans brillen per la seva absència.
Ara anirem en directe a Miami amb el company Nacho García, que l'altre dia ja ens feia una fotografia del que podria ser el desembarcament de Messi allà, perquè va això al Lluís li encantarà, va molt més enllà, o sigui, ell podrà jugar dos o tres anys a l'Inter de Miami, però és que la relació que signarà va molt més enllà, perquè ell es comprometrà amb marques globals que formen part de l'MLS, com Adidas, com Apple. Està pensant en la Copa Amèrica 2024, que es fa als Estats Units, i serà imatge. Mundial 2026 es fa als Estats Units, a Canadà, a Mèxic.
Tindrà inclús royalties sobre el propi club, etcètera, etcètera. Clar. Sí, des d'un punt de vista empresarial és brutal.
És brutal. Què t'ha semblat, Lluís?
Jo, a diferència d'ahir, jo estic molt trist. I estic molt trist perquè, però justament pel contrari. I és perquè jo tinc la sensació de que no hem girat full, de que no hem fet net, de que Messi no ha estat sincer, de que ha pogut escollir entre ser diví o ser humà, i ha decidit ser humà, i podia ser diví, de que hi ha molt dolor i moltíssimes més incògnites a partir de la seva roda de premsa. Vull dir, ha volgut donar explicacions que en el seu cas no em semblen certes, però és una sensació molt personal.
Com jo, què?
Com per exemple, mira, si hi ha un sol jugador en el món que pot decidir on jugarà, quan jugarà, quan signarà i quan li dirà en el seu club destí que fitxa per ells, es diu Leo Messi. Ell no té cap necessitat de tenir pressa en dir-ho aquesta setmana, ni la propera, ni l'alta, ni la de més enllà. Acaba contracte el 30 de juny. Ell li pot dir perfectament Inter de Milà el 30 de juliol.
De Miami.
I el 30 de juliol i anar cap allà...
Però allà està en marxa la competició.
Sí, després de les vacances. Però algú li posarà una sola pega a que ell necessiti 4 setmanes per prendre la decisió o per fer-la pública? Si realment lo seu és la por a que l'LFP finalment no validi la seva contractació per part del Futbol Club Barcelona, ell podria perfectament esperar si s'aconsegueix o no s'aconsegueix, inclús anunciant des d'un punt de vista humà, com apuntaves, el fet de dir-li a la família, mira, anem a intentar quedar-nos a Barcelona, si al final no pot ser perquè normativament la Liga de Futbol Professional no ens ho permet, tenim un altre destí que és idíl·lic, que és Key Biscayne. Jo vaig tenir la sort d'anar, i dic que és una sort perquè al final són experiències a la vida, d'anar al primer partit de la gira dels Estats Units l'any passat, on van jugar justament a Lord Lauderdale, al costat de Miami, bueno, de fet és Miami, tot i que estigui a 40 quilòmetres del centre, a l'estadi de l'Inter de Miami, contra el Futbol Club Barcelona. Era el primer partit de la pretemporada del Barça. Caminant ben guanyar 6-0 amb un estadi que la nova Creu Alta probablement té més capacitat, perquè crec que la capacitat són 18.000 persones, amb algunes grades que són de Quitaipon, que no són fixes, amb una zona, diguéssim, premium molt important. Les entrades, allò, amb beguda i amb menjar, etc., ocupen, crec que és el 25% de l'estadi. És una mena de festa, és una mena de show. Aleshores, en aquest equip on el millor va ser Kessié, perquè et facis una idea, o que quatre dels gols em van fer jugadors que en aquest moment no estan al Barcelona perquè es va considerar de que volien pujar el nivell i aquests quatre jugadors no hi són, aquest és el destí de Messi. Una persona que és terriblement competitiva i que vol arribar en condicions a la Copa Amèrica. La seva preparació, de veritat, serà en l'últim equip de la MLS, a l'Inter de Miami, amb 18.000 persones, perquè a mi li deprimia, per exemple, la capacitat del Paris Saint-Germain, perquè acostumat a jugar en el Camp Nou, on aquesta temporada hi ha hagut una assistència mitjana de 82.865 persones, en el Paris Saint-Germain és pràcticament la meitat, 47.000 i escaig. I ara se'n va a un estadi de 18.000 persones.
N'estan fent un de nou, clar, però sí, de moment
tot,
tenen aquest.
Tot plegat, jo li veig molts clarobscurs, que em fan malfiar, que veig que la ferida no s'ha tancat. És més, jo crec que d'alguna manera hi castiga, perquè ell pot esperar i no espera. I no espera perquè està dolgut i segueix dolgut. I en aquest sentit, quan parla així, he hablado muy a menudo con Xavi, pero he hablado una vez en dos años con el presidente Laporta. Caramba, pues parlant una vegada és difícil mirar de guarir aquestes ferides. És poc, una vegada, la veritat, una o dues vegades, crec que diu.
Yeah.
Crec que és poc. Per tot plegat, jo estic trist, perquè realment jo sento que el Futbol Club Barcelona, i Messi forma part d'aquest Futbol Club Barcelona, crec que Messi ja forma part de l'escut, de que tots plegats hauríem pogut fer un xic més per aconseguir coses i que no ho hem aconseguit. I en aquest sentit, va cap allà, em dóna la sensació de que encara hi ha molta tela per tallar. Desitjo, evidentment, com qualsevol culer, que es faci aquest homenatge. En aquest moment seria impensable començar a parlar de fer un homenatge, perquè veig les posicions tan allunyades que seria important. No, ja sé que hi ha temps.
Hem de construir el camp, clau, imagina't, que ja sé que hi ha, el 24,
ja sé que hi ha temps, però si en aquests dos anys no hem fet prou per guarir aquestes ferides, el que espero és que els propers dos anys sí fem prou per guarir aquestes ferides. Perquè en realitat la ferida de Messi, la ferida de Laporta, la ferida de la Junta Directiva, la ferida de l'afició, és la ferida d'un club.
Paco.
La lógica, como casi siempre, acaba imponiéndose al romanticismo, al sueño, pero sobre todo al circo y a la propaganda. Yo creo que desde muchísimos sectores se ha venido alimentando un monstruo desde hace semanas, desde hace meses, que por desgracia casi todos intuíamos cómo podía acabar, porque los problemas del Barça con el fair play no son nuevos. Los problemas económicos del Barça vienen de la época de Bartomeu y no se han resuelto ni mucho menos, y eso todos lo sabíamos. También se ha vendido desde hace muchísimas semanas de que todo dependía del plan de viabilidad, cuando no era así, no era solo así. Dependía sobre todo de que el Barça pudiera hacer un margen a partir de ventas, que evidentemente no vas a poder ajustar la primera semana de junio. Dicho esto...
Però bueno, el Barça i la Lliga veien opcions de fer el forat per encabir Messi.
¿Cuándo?
Això és així.
¿Hasta cuándo?
No, clar, això no...
No, i en el pla de viabilitat està contemplat el fitxatge de Messi. Sí, està contemplat.
¿Hasta cuándo? Sí, sí. Hasta el 31 de agosto se le iba a pedir otra vez a Messi que esperara y, como él bien ha dicho, que después en la última curva se le dejara tirado. Jo, en este caso...
Però aquesta...
Permíteme, Lluís,
Paco, només un apunt molt petit, i aquí és una altra de les meves incògnites. Què va passar el 5 d'agost de 2021, quan aquest jugador arribava amb un avió i de sobte, perquè és de sobte, sí, tot canvia. Tot canvia un migdia i del sí definitiu passem a un no definitiu.
En la entrevista que ha concedido hoy a Sport y Mundo Deportivo, Messi deja claro que hace dos años la Liga lo inscribía. Lo ha dicho Messi, no lo hemos dicho nosotros, no lo ha dicho el Barça, lo ha dicho el propio Messi, que la Liga le inscribía. Yo a partir de aquí, lo que intuyo y veo a partir de las declaraciones es que la herida está muy abierta y que el resquemor entre las dos partes es muy importante, es muy importante. Me ha chocado que Messi sea tan sincero diciendo que hay algunos directivos que no querían su vuelta, por ejemplo. Y por otro lado, me ha chocado muchísimo, muchísimo, que el Barça haya hecho un comunicado.
No, Messi, explicando la interioridad
sí,
de la
entrevista.
Sí, bueno,
es que Messi no es jugador del Barça. O sea, me choca que tenga que hacer un comunicado explicando el contenido de una reunión privada de Jorge Messi en el domicilio privado de Joan Laporta, como dando a entender que Jorge Messi, no sé, como si engañara al mundo. No sé, yo creo que queda muy evidente de que hay una herida abierta ahí que ninguna de las dos partes quiere cerrar.
Yo creo que no es la herida más Barça-Jorge...
Bueno, pero es que al final Jorge es el padre de Leo. Es decir, es una familia, es un pack. No, yo creo que no podemos separar, es una única unidad.
Deixa'm donar només una xifra. Pel que sabem a RAC1, Messi venia cobrant el topall màxim de l'escala salarial que hi ha ara mateix a la plantilla, que és el que cobra Lewandowski, uns 25-26 milions d'euros bruts. Això, el Barça, només venent un futbolista d'entre 50 i 60 milions d'euros, cabia el sou de Messi. Jo crec que no era molt complicat vendre per 50-60 milions d'euros per encabir Messi. Ara,
bueno, a priori, però luego el mercado conoce perfectamente las necesidades de un club que ha estado en bancarrota hasta no hace tanto.
Y que
es decir, y estamos presuponiendo
no sabe.
Y estamos presuponiendo que algún equipo va a pagar 60 millones por Ansu Fati o por Ferran Torres. Hay que verlo.
O por Rafinha.
Hay que verlo.
Totes aquestes xifres no et computen de la mateixa manera les d'Ansu que les de Koundé. És a dir, ja no és amortització.
Claro.
Vull dir que ara estem fent volar molts coloms també amb el mercat d'estiu del Barça. És a dir, el Barça no és un club venedor, no ha sabut vendre històricament. Més enllà de Neymar, que van venir aquí i van posar la morterada, que es van tornar bojos a París, és un club que li costa molt de vendre. I es diuen unes xifres alegrement de, no, col·locarem Ansu per 60, col·locarem... Bueno, jo vull veure, perquè és la cançó de cada estiu. Del principi d'estiu es diuen que marxaran uns quants jugadors, aquest jugador no vol marxar perquè té unes condicions de nassos aquí, i perquè aquí es viu molt bé, i perquè el Barça, fora del Barça, fa molt de fred... I arriba a final d'estiu i els acabes col·locant o regalant.
I per això Messi no ho ha vist clar. Tu, Saperes, té un detall interessant que vol
explicar?
Sí,
no, anava a dir que a mi m'ha sabut molt greu que no es pugui fer. Ja ho he explicat moltes vegades el per què. Llavors estava una mica pendent una mica de com seria la gestió d'aquest no? De com ho pairien o com ho gestionarien les dues parts perquè això no acabés més malament del que ja va acabar fa un parell d'anys. Jo crec que formalment hi ha una mica el que deia el Paco, per part de Messi, aquests dos darts, he parlat un o dos cops amb Joan Laporta, amb qui he parlat és amb Xavi, és a dir, la meva distància respecte al president Joan Laporta, i també la frase de que hi havia gent a la Junta que no volia que tornés. I per part del Barça, crec que el comunicat intenta ser correcte també, però ja l'inici, per mi és significatiu, que és a dir, el dilluns, quan tots vau escoltar que el pare de Messi deixava la porta oberta, el que va dir a dalt, a Joan Laporta, és que Leo Messi se n'anava a l'Inter de Miami. I m'ha semblat molt significatiu que l'inici sigui aquest. És a dir, la gent el dilluns va ser com, hosti, això pot ser, quan en realitat el que ens havia dit a dalt i va causar sorpresa al club és que un cop baixa del pis, el que digui Jorge Messi als periodistes és vol tornar, té la il·lusió...
I la proposta, el concepte de tenia una proposta.
Som optimistes quan estava a dalt i el que els havia dit, segons aquest comunicat, Jorge Messi, és que se n'anava a l'Inter de Miami, que aquesta era la seva decisió. Per tant, formalment crec que aquests són els darts que es tiren l'una i l'altra part. Pel que fa a la història... Jo crec que era una història que havia anat, com deia també el Paco, inflant una història d'amor que havia estat molt maca en el seu dia, la història per mi més maca gairebé de la història del futbol, però que havia acabat en un carreró del qual ja no sabíem com sortir.
Ple de misteris.
No, però en aquest carreró estàvem. I per què no espera Messi? Perquè no tinc garanties. I cadascú anava fent la seva pregunta, no? Perquè que Leo esperi, no? És que no tinc garanties, no? Però si t'esperes, ja, però és que quina garantia... I d'aquí no sortíem. I aquí crec que és on entra el factor de la confiança o la desconfiança. La que no tenia el Barça en Jorge Messi i la que no tenia Messi i el seu pare segurament en Joan Laporta.
Em deixeu fer una pregunta sobre això només?
Sí.
Cosa. Alba... O sigui, si Mateu Alemany havia de marxar el 30 de juny, com se'ns va dir fa uns mesos, i que, per tant, avançaria tota la feina de sortides i fitxatges, el Barça no podria tenir prevista una sortida pel dia 5 de juny, un cop acabés la Lliga? És a dir, això no pot estar tancat? Per exemple, Benzema ha marxat del Madrid i el dia 5 de juny ha fitxat per un equip i l'han presentat. Això ens hem d'esperar el 30 de juny? No. Encara que 30 de juny fiscalment computi per la temporada vinent a partir de l'exercici econòmic de l'1 de juliol, jo el que pregunto és, si el Barça ho tenia tan clar i estava esperant només l'okay del pla de viabilitat, tu no pots tenir ja una presortida assignada amb un club i per tant quan tinguis l'okay del pla de viabilitat dir-li a Messi, mira, aquest tio està venut, ja està, venut. No, pregunto, no sé si funciona així o no.
Però... Sí, sí, Aleix, només un segon. Però
clar, com ho gestiones això de dir-li a un jugador, de dir, no? És a dir, tu li hauràs de dir a un jugador que se n'ha d'anar. Un jugador que potser...
Bueno, pues treballo abans,
no,
clar.
I a l'abans, i aquí vull ser just, però... vull dir, cada dia estem dient que el Barça és terrible de gestionar, perquè cada dia hi ha un incendi. Si no hi ha el cas Negreira, hi ha un problema entre el jutjat número 1 i el jutjat número 9 que volen portar el tema del cas Negreira. Si no és això, és l'Espai Barça. Si no és el finançament d'Espai Barça. Si no hi ha un problema del tipus d'interès amb JP Morgan. Si no, és a dir, cada setmana, cada dia, hi ha problemes perquè és un club pobre, és un club amb problemes financers gravíssims, i que no pots estar tampoc per gestionar això. Jo ja he vist a un Joan Laporta que se'n anava a veure Seferin a Eslovènia i tornava de forma misteriosa amb el Pinzavi en l'avió, com pensa, i com l'han pujat a l'avió aquest home. I d'allà ja tenia una reunió amb Mendes, i de Mendes tenia una reunió amb altre representant. Ja, per tant,
no jo, ho ha de fer tot, potser.
Clar, però jo ja veig, hem vist tots que hi ha hagut l'intent de tenir les coses més o menys ordenades i fent coses per avançar. Però és que tampoc poden fer més del que han fet.
No, t'anava a dir que tu potser dius, no, és a l'abril, no? Vendrem aquest jugador i aquest altre, però tu no saps si amb aquell jugador acabarà sent un jugador amb qui has de comptar.
No, jo no dic a l'abril. Tu vas guanyar la Lliga a principis de maig, tens un mes per dir-li, escolta, no has jugat, et vendrem, què et sembla, tenim aquesta proposta.
Si la il·lusió de Messi és jugant al Barça, Koundé no va tenir la seva fitxa fins al 23 d'agost. Encara falten dos mesos i escaig pel 23.
Però jo entenc que no vulguis parar.
Fins al 23 d'agost no, però caramba, que estem a la primera quinzena de juny.
Ja, però és que estem, segurament, si la relació no fos la que tenen, potser sí que hauria esperat. Vale,
perfecte,
no?
I aquí es vaig a la zona de clarobscurs, que la ferida està massa oberta.
L'únic que veig, o que crec, és que les dues parts entenen que això no pot acabar malament. Per molt que hi hagi aquestes tensions...
No, clar.
Perquè crec que al final de Messi, obligatòriament, per la història que ell ha tingut al club, ha de tenir al final, de com a mínim, l'objectiu de mínims és l'homenatge. I jo crec que és el que les dues parts han d'intentar salvar, de dir, mira, ara ens hem tirat, no, aquests petits dardets... ho acabem relativament, jo crec que es pot considerar bé, que passin dos anys i a veure si això es pot, amb la distància de Miami, amb el pas del temps, acabar amb aquest partit, que és el mínim. Avui ho he expressat moltes vegades, quan li han dit, la gent ha cridat el teu nom, de dir, hosti, sento que no he tingut el comiat que han tingut Xavi, que han tingut Iniesta...
Aquesta ferida la té, de dir, no m'he pogut acomiadar com els grans.
Que jo vull també acomiadar-me del Camp Nou, i crec que és el que han salvat les dues parts, ho han de salvar perquè això sigui possible, perquè si hi ha una guerra, una trencadissa, i aquesta directiva en principi encara hi ha de ser quan s'inauguri a l'Spotify Camp Nou, és la que ha de convidar a Messi.
Els timings quadren, ja perquè no, s'ha d'acabar les obres en principi i tornar al Camp Nou el 29 de novembre del 24 i la MLS acaba al novembre,
i
per tant el desembre...
Ja possible,
com es farà, eh?
I podrem ocupar el 40% de les places.
Sí, és imprescindible, si no pot ser que el millor jugador de la història del futbol, que a més és teu, que l'has creat a la Masia, que té una història darrere de superació espectacular, hagi marxat de la manera que ha marxat. No pot ser, és a dir, és una ferida que s'ha de tancar, és a dir, el Barça ha donat un bon comiat a Messi, i Messi ha donat un bon comiat al Barça. És a dir, no pot ser que Messi no s'hagi pogut acomiadar de l'afició del Barça. En quin cap que això no hagi passat encara. És a dir, són dues parts que per nassos s'han d'acabar trobant.
Jo, Maria.
Sí, jo crec que tot això acabarà passant quan tot es refredi i quan hi hagi l'oportunitat. Veurem si és amb Joan Laporta de president o no. Vull dir que en el sentit de veure si el problema és estrictament amb el president que li va dir has de marxar, no? Perquè al final avui una altra cosa que queda molt clara és que una bona part de... la flama, qui l'ha mantingut viva, ha estat l'entrenador, no el president. És a dir, Messi ha deixat molt clar que des que Xavi es converteix en entrenador del primer equip, doncs xerren molt, els dos són molt futboleros, els dos han compartit el vestidor del Barça en les millors èpoques del club amb molta diferència, tenen una relació personal de confiança i, per tant, pel que ha explicat Messi, i Xavi ens ho havia explicat en moltes rodes de premsa, doncs han parlat moltíssim de futbol, de com veia l'equip, el Barça, etc. Per tant, jo crec que aquí una part de la flama l'ha mantingut encesa l'entrenador. Després, des d'un punt de vista institucional, doncs és evident que dos anys no han estat suficients perquè Leo Messi i el seu entorn es tornin a refiar de Joan Laporta i la seva gent, i per això doncs s'ha pres aquesta decisió. Jo crec que és evident que hi ha una part de la nostra audiència ara, segur, una part del barcelonisme que diu, no, una mica el que deia Lluís, no? No, aquest tio és el millor jugador, li podia dir a l'Inter, escolti, vostè està disposat a esperar-me fins un minut abans que comenci el que sigui que hagi de començar? Em dona un mes, oi que sí que me'l dona, perquè jo sóc Leo Messi i vostè em vol, etc. Bé, potser sí. Jo crec que el que transmet avui Leo Messi és, ara a mi no em venia de gust haver-me d'esperar no sé quants dies, no sé quantes setmanes, no sé quants mesos, i començar a veure el Barça fent mans i mànigues, fent fora jugadors, intentant rebaixes salarials, fent el que sigui per intentar encabir el meu contracte. Si això li sumes que ja ho ha guanyat tot, que també ho diu, i que no li està malament desaparèixer de la primera línia futbolística mundial, com a mínim en les competicions de club, doncs tot sumat, el seu discurs, la seva argumentació, el seu relat, que es diu ara, és molt sòlid.
Sí.
És molt sòlid.
És que aquesta és una bona clau, perdona, això que dius de dir, escolta, jo estic cansat, vull sortir de la primera línia mediàtica, de l'exigència que hi ha aquí a Europa, potser, no? I tinc ganes de gaudir de la família, et repeteix moltes vegades.
A Europa i al Barça.
Sí, però ell, però deixant clar que la seva primera opció és tornar a casa. És a dir, ell diu, jo hauria volgut tornar a casa, perquè, de fet, ell, avui, per això jo crec que la ferida no està tancada, ell diu, no és que jo volia tornar a casa, és que jo no hauria volgut
marxar.
Haver de marxar de casa meva.
Sí, sí.
Que jo vaig venir a firmar un contracte, no anar-me'n a viure en un hotel amb els meus fills perquè d'un dia per l'altre me n'havia d'anar a una ciutat i no havia tingut la possibilitat de planificar la meva mudança com m'acostumen a fer els esportistes, de dir, més a mirar cases, pisos, escoles, bla, 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 perquè tot sigui menys complicat, no? I ell això ho té encara molt, molt clavat i avui ho ha expressat d'una manera molt, molt clara. Tot això que deia el Roger també de l'homenatge és fonamental, si us plau, com a mínim l'homenatge, bé, també tindrà molt a veure amb què passa les propers dies, setmanes, mesos, quan es parli d'aquest tema. És a dir, què diu Messi el seu equip i què diu el Barça del comportament de Messi. Perquè no seria la primera vegada que un futbolista que hauria d'haver sortit per la porta gran del Barça doncs acaba tot plegat com el rosari de l'Aurora perquè es converteix en el dolent de la pel·lícula. Tenim molta facilitat, no només al Barça, sinó en general, per buscar bons i dolents. Sembla que tot ha de ser blanc i negre i que no hi pot haver-hi grisos, i jo crec que ara, durant els propers dies, hi haurà una caça major en una direcció i en l'altra, no? Hi haurà gent que dirà que Messi, quin venut, i que no volia, en el fons, no volia venir al Barça perquè si hagués volgut ho hauria aconseguit, i altres que diran fa dos anys el president va cometre una errada que el perseguirà per sempre més, no? Jo crec que segurament tot plegat admet molts més matisos.
A mi em sabria greu, la veritat, jo ho he dit abans i em considero així, vull dir, Messi ho ha intentat, hi havia una voluntat, el Barça també, i al final què li retrauràs al Barça? Que no ha fet tot el possible, que ha intentat anar-lo a buscar però no li ha donat garanties, i què li retrauràs a Messi? Que no ha volgut esperar-lo durant unes setmanes? No, escolta, Messi tenia unes prioritats ara mateix familiars i personals, i ha anat així, vull dir, si el Barça, no ens enganyem, sentim Messi, si el Barça no tingués problemes econòmics, Messi ja seria jugador del Barça a partir del juliol. És així, s'haurien trobat.
Clar, Aleix, però potser aleshores el que hauries hagut d'intentar és no alimentar tant la bèstia. És a dir, jo crec que jo crec que sí que se li pot criticar al club, és que ha alimentat les esperances de molts socis i seguidors del Barça, sabent que la situació econòmica era delicadíssima,
però ho feien,
i que per tant
ho feien,
això costaria molt.
Però ho feien perquè que el Barça considera que amb unes setmanes de marge hagués pogut fer el forat de 50-60 milions d'euros que necessitava per poder inscriure el contracte de Messi amb els paràmetres.
Però, a veure, jo potser és que sóc, amb això, jo sóc segur molt ignorant, no? Però, és a dir, en una situació com aquesta, el Barça no pot interpel·lar l'altra part i dir ¿qué margen tenemos, señor Messi? ¿Hasta qué fecha tenemos? No, 5 de junio. A prendre pel sac, no, és impossible. Home, dona'm fins al 30 de juny, dona'm fins al 5 de juliol. Això no ha passat, aquesta conversa no s'ha produït. És a dir, que donem per fet que l'ultimàtum dels Messi era el 5 de juny, o podem pensar també
que tenint en compte l'experiència de fa dos anys i quin és el panorama d'avui dia, els Messi han dit això se'n va fins a l'agost.
Clar, calen voluntats, i jo no he vist voluntats, la veritat, i em sap molt greu dir-ho, perquè a més jo era Messi-Liver autèntic, que ho saps, però ara deia el Joan Maria Pou una cosa que m'ha fet pensar, no hi ha hagut prou amb dos anys per tancar la ferida, i és que hi ha ferides que no es curen amb el temps, es curen amb això, amb cures, amb atenció, amb dedicació, amb intenció i amb voluntat. I potser no hi ha hagut prou per amb dues parts. I en aquest sentit, avui teníem un conflicte. Jo anava mirant i anava analitzant a Messi, i Messi explica que no continua, és a dir, que no es queda en el Barça per raons familiars, amb la boca, però estava dient que no tornava perquè estava dolgut amb els ulls, amb la mirada, amb els moviments de mà, amb la sudoració i amb el posat corporal. És que tot el llenguatge no verbal de Messi deia estic dolgut, i la seva boca deia una altra cosa.
Sí, anava a dir només sobre aquesta relació, Aleix, que el que expliquen és que des d'aquest 2023, perquè l'altre dia explicàvem també que des del mes de desembre és quan comencen sobretot les converses entre Messi i Xavi, la relació és fluida amb Jorge Messi, que comencen a parlar d'aquesta possibilitat i veuen que ja la relació és una mica millor del que havia estat, que tot va avançant, que hi ha un moment, les darreres setmanes, en què desapareix el contacte amb Jorge Messi, cada cop desapareix, i que torna a aparèixer com un bolet. Vam explicar també que la reunió s'agenda un dia abans, la reunió de Jorge Messi.
Però tots vam llegir que la reunió era perquè com que els Messi no volien quedar
sí.
No, la decisió la té Messi, l'última paraula la té Messi. Havíem passat la pilota a la tolada de Messi i Jorge va dir, no, jo vindré aquí a intentar
com
parlar
havia
amb vosaltres, però...
Que la cosa anava avançant i hi havia una certa fluïdesa, i un moment en què desapareix del mapa Jorge Messi, que el Barça perd una mica la comunicació, que no entén gaire bé el per què, i de cop torna a aparèixer per trobar-se amb Joan Laporta, tenir aquesta reunió i comunicar-li, segons diu el Barça, que ja se n'anava cap a Miami. Per tant, ha estat una relació, diguem-ho així, estranya, la que han mantingut les dues parts.
Hem de fer una pausa, digues, Paco, molt ràpid.
Que más que reunión, un café, ¿no? Porque sí, 20 sí. Minutos, o sea, aquello fue muy breve. Solo una pequeña cosa. Messi ha insistido muchísimo en la entrevista, en las críticas a los periodistas. Yo creo que también nos pone a nosotros, medios de comunicación, periodistas, redes sociales, todo este grupo enorme de gente, nos pone frente al espejo. Y posiblemente, además de que se le pueda hacer una crítica al club por alimentar al monstruo, yo creo que posiblemente los grandes responsables seamos incluso nosotros, y engloba al periodismo y a lo que no es el periodismo. Porque hemos hecho una retransmisión al minuto de todo lo que pasaba con Messi, cuando Messi posiblemente era ajeno absolutamente a todo, a todo. Y Messi, yo creo que hay un momento en que dice basta. Messi dice basta la primera semana de junio. Es muy pronto, es muy pronto. Yo creo que también él necesitaba salir del foco. Como bien ha dicho Pou, yo creo que también tenemos que comprender que Messi... En dos semanas cumple 36 años. Ha ganado el Mundial, ha cerrado su círculo deportivo. ¿Hasta qué punto el Barça tenía necesidad de mirar hacia atrás? Cuando precisamente ahora tiene una base joven con la que crecer y mirar hacia adelante.
Ya, pero era un punt, sí, era un punt romàntic, i Xavi ha tingut un pes molt important futbolísticament parlant, perquè es creia que en Messi es feia un salt de qualitat en quant a atac, a gols, assistències.
Sí, pero tú cuando alimentas ese tipo de monstruos tienes que tener una base sólida para saber que eso se va a producir, porque si no ilusionas a la gente y luego llega el momento del gran chasco, que es lo que ha pasado. Sí,
un segon, ara tornem, que hem de fer una pausa abans de la mitjanit, i trucarem la Marta Ramon per saber com s'ha rebut dins del cos tècnic la notícia que Messi no ve al Barça.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Gaudir dels Fiat Ace és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte! Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Ace. Ah, i només aquest mes. Consulta'n les condicions a Fiat.es.
Si ets professional de la construcció o la reforma, a Leroy Merlin estem amb tu, amb més productes, més estoc i millors preus. A més, t'oferim facilitats de compra com la possibilitat de fer les teves comandes per e-mail o per telèfon, pagament a distància des del mòbil, descomptes exclusius i bonificacions mensuals en funció del teu consum. Uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. Leroy Merlin, ara més pro.
RAC1 presenta el diumenge 11 de juny, via lliure amb Xavi Bundó, en directe a 11:15 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 11:45, Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de Turisme Garrotxa i la Fageda.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
5, 7, 21, 22 i 29. I els sols, el 3 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Fes la comanda a Obramat Ponés i te l'enviarem en 24 hores. O recull-la al cap de dues hores al teu magatzem de Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
9 minuts i la mitjanit. Aquí seguim amb Joan Maria Pou, Lluís Carrasco, Paco Cabezas, Joan Lluís García, també amb el Roger Saperes, i sumarem de seguida la Marta Ramon. Abans, deixeu-me fer una cosa que no ens agradaria haver fet, però ho hem de fer.
Què és?
Hem d'implosionar el marciòmetre.
Fes-ho amb delicadesa,
el sisplau. Maciòmetre.
Molt bé, Ferrus. Ja està, s'ha acabat el termòmetre del futur de Messi, perquè ja sabem on anirà, que és a l'Inter de Miami.
D'aquí dos anys, quan acabi contracte...
I vol tornar, eh?
Potser, amb 38...
Dos o tres, ho ha dit, dos o tres anys. Dos o tres anys.
Vol tornar?
No, sisplau. Sí.
Fernando Polo li han preguntat com a ambaixador, com a director esportiu, com a jugador...
No,
Sí, la pregunta era com a jugador.
La pregunta sí, també.
No,
em deixa retirar-lo.
Hola, Marta Ramon.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. Escolta, quina reacció hi ha hagut al cos tècnic, amb Xavi Hernández com a primer entrenador, sabem alguna cosa?
Sí, pel que sabem a RAC1, doncs Xavi no està decebut, creu que aquest desenllaç podia passar perfectament, entén molt bé Messi, comprèn molt bé les raons que ha donat l'argentí i per tant doncs el que es transmet a hores d'ara és que no hi ha absolutament cap problema i de comprensió absoluta per les raons i els arguments que ha esgrimit Messi. Cal tenir en compte que Xavi s'ha mullat molt per ell, estava convençut que encaixaria futbolísticament pel salt endavant que creia que faria l'equip amb la seva aportació, hem anat explicant molt el detall aquí a RAC1, i confiava que el club tenia la fórmula per fer possible el retorn dins els marges de la Lliga, però no ha anat tan bé com s'esperava i ara entén en definitiva la situació de Messi i la seva decisió. Tant l'entrenador com Messi han parlat, igual que ho porten fent els últims mesos, i entre ells, pel que sabem, a RAC1 està tot entès, sense cap mena de problema ni erosió després d'aquest desenllaç que ni l'un ni l'altre volien. Com dic, Xavi, entén les raons que ha exposat l'astre argentí i doncs, de moment el que hi ha és comprensió mútua absoluta.
Molt bé, i això afecta molt a la planificació esportiva? Era una de les prioritats, Xavi el volia, ho hem explicat moltes vegades, li encaixava perfectament, li havia explicat a ell, però canvia molt els plans, Marta?
evidentment té un impacte molt gran perquè era un fitxatge estratègic, es portava mesos parlant d'aquest tema internament, i ara mateix, pel que ens diuen, no hi ha una alternativa a Messi de moment. Xavi vol esperar-se a veure els equilibris que poden fer ara que ja saben que estan molt excedits de fair play després que la Lliga ja els traslladés quin és el límit salarial. Saben que estan fora d'aquests marges del límit salarial que els ha marcat la Lliga i per tant s'ha obert un escenari sobre el qual s'ha de treballar dins d'aquests marges que ara ja coneixen, però sí que hi ha la necessitat detectada d'incorporar algú, un jugador que porti talent entre línies, última passada i creativitat als tres quarts de camp de cara a gol i de cara a generar ofensivament talent, sobretot fer aquest salt endavant, un Pedri que a més tingui gol, seria una mica el resum, no? Venen dies de reunions diàries, ens diuen, pràcticament de molta presa de decisions, i recordem en aquest sentit, en aquesta fotografia que fem, que a Messi al marge la gran prioritat marcada és un successor de Busquets de primer nivell. S'ha de veure com queden els equilibris, sabent que per inscriure el club ha de despendre's de jugadors i generar nous ingressos perquè està fora de la regla del 1-1 i per tant ho té més complicat, doncs, per incorporar futbolistes.
Molt bé, Marta, gràcies, fins demà.
Fins demà, bona nit.
Adéu-siau. Aquesta és la informació que porta la Marta Ramon. Vé a veure què acaba passant. Digues, Sàpia.
Res, no, en el sentit del que deia la Marta, que avui preguntava també una mica dintre el club com afectava aquest no de Leo Messi a tornar al Barça, la planificació esportiva del Barça, una mica en la línia del que ara explicava la Marta. El que em deien és que, evidentment, estava pensada una mica al voltant de la figura de Leo Messi i el seu retorn, perquè la seva presència a l'equip condicionava d'alguna manera el joc, que tocarà parlar amb Xavi per redefinir una mica quina és l'estratègia que segueix el club ara que tindràs un marge diferent sense l'arribada de Leo Messi. Em deien, si hagués arribat Leo Messi, ara que parlava la Marta d'aquest jugador diferencial entre línies que no ha cosit tant l'equip, per exemple, quan no hi sigui Pedri, o que pugui jugar amb Pedri, si hagués vingut Pedri era impossible.
No, Messi,
tu parlaves
Messi.
Si hagués vingut Messi, tu parlaves l'altre dia del cas de Kimmich, per exemple, també em deien Gundogan era impossible, que arribés Gundogan si Messi hi arribava, és a dir, el perfil havia de ser un altre. Per tant, és una porta que s'obre si Messi no pot arribar, la figura de Gundogan, que també acaba contracte, i que serà molt important també en aquesta planificació, que deia, canvia molt. Home, una cosa que serà important també, al marge del que vulguem fer, és les propostes que ens puguin arribar en la situació en la que estem. És a dir, podem no tenir la intenció de vendre un jugador, però si arriba una oferta de 90 quilos per algú, potser ho hem d'estudiar.
Amb Messi ja l'haguessin acceptat, i ara segurament també, jo per resumir-ho, l'altre dia ho dèiem, si venia Messi, evidentment era un grandíssim fitxatge que et cobria moltes zones d'atac, però això el que feia era minvar les possibilitats de fitxar un pivot top, un jugador entre línies top, un lateral dret top i alguna cosa més. No venint Messi, és cert que una de les bones notícies, entre cometes, és que el Barça tindrà més marge per intentar refer, no?, la plantilla de la pròxima temporada.
I el que passa amb la no vinguda de Messi és el relat que et cau, no? És a dir, tu l'any que ve te'n vas a Montjuïc i era un pilar molt important, més enllà dels criteris futbolístics que els quals defensava Xavi, jo també hi puc estar bastant d'acord, el fet que Messi no era només una qüestió futbolística per la qual venia el Barça. Era, evidentment, una història que s'havia tancat a nivell institucional i era, a banda, també un tema econòmic, és un tema, vaja, d'un impuls econòmic evident, que no és el mateix que et vingui un jugador com Gundogan, que et vingui Messi, que no només és un tema futbolístic, és un tema que transcendeix, que et posa al mapa futbolístic i que també, des d'un punt de vista econòmic, entenc que té una repercussió més important que si ve un jugador com pot ser el del Manchester City.
Sí, la veritat és que és una miqueta el que ha comentat.
I quin relat et queda ara per anar a Montjuïc? És a dir, tu amb Messi pots anar a Montjuïc amb cara i ulls i arrossegant ni que sigui turistes i no siguin seguidors del Barça, perquè ens entenguem, però ara la cosa et queda una miqueta més desvestida.
Sí, per sort falten dos mesos per tornar a Montjuïc. De cara a l'11-12 d'agost espero que ja haguem canviat una miqueta tot el relat, haguem deixat enrere aquesta frustració, perquè ens ha creat una enorme frustració després de la il·lusió que s'havia despertat. En aquest moment no pujaria a Montjuïc ni el més pintat, i en canvi d'aquí dos mesos espero que es facin les campanyes necessàries de promoció, de divulgació i de que anar a Montjuïc serà realment una experiència culer, serà una experiència de ciutat, una experiència de país i una necessitat, i cal dir-ho amb totes les lletres. El culer ha de mostrar generositat i màxima solidaritat amb el club, perquè el club ho necessitarà, i cal dir-ho, i cal expressar-ho, i cal posar-ho sobre la taula per no tenir, pues, això, el que va passar ara fa 15 dies, que les peticions eren de 6 o 7.000 abonaments per una, bueno, pues això, una carpeta de 29.000.
Ja, ja. Mira, dues opinions sobre les conseqüències econòmiques que tindrà la no arribada de Leo Messi al Barça. Hem parlat de la part més moral, afectiva, i de la part una mica esportiva, no? Però el Xavi Puig ha parlat amb dos experts sobre aquesta matèria. Hola, Puig.
Hola, bona nit. Sí, hem consultat amb el Marc Siria i l'Ivan Cabeza, experts en finances i economistes, sobre més de l'actualitat econòmica del Barça, que suposa aquest no fitxatge de Messi pel club blaugrana, la no arribada de l'argentí, que suposarà, com explica Marc Siria, una pèrdua d'ingressos molt important per aquesta propera temporada.
Hi ha moltíssims estudis que demostren que Leo Messi, des de la part més prudent fins la part més, podríem dir, de generació d'ingressos, doncs representa entre 120 i 150 milions d'euros d'ingressos, sobretot en el plànol de sponsoring, patrocinis, també la part de BLM, que és Consum Barça, i també la part d'engagement, que és tota la part més interactiva, que té a veure més amb les xarxes, del que representa Messi. Per tant, estem parlant d'això en la part més prudent. Podríem elevar-ho a uns 200 milions d'euros.
Ivan Cabeza va més enllà, veu un problema estructural en el Barça per entendre les dificultats econòmiques del club.
Des del punt de vista econòmic, només veiem per aquí.